Bé, doncs començaríem el ple, és un ple extraordinari. Sí, no sé si el públic, tenim fotògraf, però no sé si vol prendre la paraula. No? Per tant, doncs, engegaríem. Començaríem el primer punt, que és l'aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdit 4/2017 mitjançant transferència de crèdit. Com vam explicar a la comissió informativa, és un canvi de partides, eh? No hi ha una modificació de crèdit real, sinó que és com s'assignen els recursos que ja preveia el pressupost amb dues partides. Una fa referència a l'ADF, a una dotació econòmica de l'ADF, perquè es vehicula a través de la Diputació i per tant això és el que fa que es modifiqui la partida, i l'altra és l'aliment fresc, que es farà a través de Creu Roja, i per tant els recursos que teníem estaven en partides diferents i les ajuntem a la partida de Creu Roja, el conveni Creu Roja, que és on incorporarem aquesta dotació econòmica per poder finançar el que és aliment fresc. Entenem que... Sí? Per tant, quedaria aprovat amb els vots de tots els grups. Avui no hi són presents ni la Clement ni el Josep Maria, i dos regidors que s'incorporaran segurament en el proper ple, perquè crec que ja el tema credencials ja estava en marxa i per tant de ben segur que estarà ja operatiu pel ple, el ple del mes de juliol. Passaríem al següent punt, que és l'aprovació de les bases de concessió d'ajuts pel servei de transport escolar per famílies amb infants escolaritzats a l'Escola Soler de Vilardell pel curs 2017-2018. Sí, aquest punt ve d'una moció aprovada en un ple anterior, pel que es va prendre la decisió d'establir el servei de transport per a l'escola de nova obertura del Soler de Vilardell, que està situada a la zona de Can Sants. Els diferents grups, de manera coordinada amb la pròpia escola i l'AMPA, hem anat treballant aquest projecte de transport, els criteris per les ajudes socials, que les hem anat consensuant, i per tant el que portem ara a aprovació són les bases d'aquests ajuts socials, que estableix una puntuació en base al lloc de residència dels alumnes. Es puntua més la llunyania del lloc de residència en relació a l'escola, i també es valoren els aspectes socials, socioeconòmics de la família, i a l'informe de l'EAP. Per tant, aquests quatre paràmetres estableixen la puntuació final a partir de la que es concediran aquests ajusts. Fé, si els grups voleu fer alguna intervenció. Sí,
sí. Josep? El nostre vot serà favorable. A part, com has dit tu bé a través d'una moció i un treball conjunt de tots els grups, i com diu Albert, a pesar de los pesares, de que hi ha informes negatius, que és la seva obligació també dels tècnics municipals, però em penso que és prou tan important ara mateix recolzar aquest punt. Vull dir, el vot del grup socialista serà bo. Sí.
Bé. Enric?
Hola.
Sí.
Bona tarda a totes i tots. En primer lloc, ens congratulem bàsicament per arribar finalment a bon port després d'un llarg trajecte que es va iniciar el passat novembre del 2016. Com apuntava l'alcalde, després d'una sèrie de negociacions i d'acords, es va arribar a la fórmula, diguem-ne, consensuada per incorporar i per posar en funcionament l'establiment d'aquest bus cap al Soler de Vilardell. De fet, també ens congratulem perquè avui ens han arribat les dades força optimistes, que hi han hagut 105 sol·licituds per 58 places de transport. Per tant, en aquest sentit, no podem fer res més que també que congratular-nos, però també no ens volem estar a dir-ho, tenim un cert regust amarg, una certa tristor per als informes desfavorables que han fet des de secretaria i intervenció, no? I voldríem aquí fer un parell de puntualitzacions molt breus, molt escadusseres, perquè entenem que d'alguna manera des d'aquests dos àmbits de l'Ajuntament no s'han acabat d'entendre els objectius d'aquesta moció i d'aquesta proposta que, de, com no podia ser, l'objectiu que tenia era millorar l'equitat, eliminar les lògiques de segregació educativa presents a, o intentar eliminar o pal·liar les lògiques de segregació educativa presents a, al nostre centre educatiu i, al capdavall del carrer, assegurar l'accessibilitat a un centre educatiu que, com molt bé sabem tots i totes, està allunyat de, del nucli urbà. Entenem la fonamentació jurídica i, o la dimensió jurídica que li ha volgut donar la secretaria d'aquest Ajuntament quan ens parla de quan fa referències a les que són competències de la Generalitat i del Consell Comarcal, i més això ho queda rectificat amb l'Arsal, fins i tot també ens parla no, del preàmbul de la Llei d'Educació de Catalunya, de l'article 46, del decret 65-2007, etcètera, etcètera. No? Però sí que és cert que contraposant aquest informe de secretaria, també hi ha un informe molt ben elaborat per part dels serveis d'educació d'aquest Ajuntament, on justament ens parlen de la necessitat d'establir la importància de l'eliminació i de la segregació, la importància d'assolir la cohesió social i cultural per mitjà de la igualtat d'oportunitats, etcètera, etcètera. Per tant, nosaltres, evidentment, ens decantem per aquesta visió que més oberta de mides que ha establert l'àrea d'educació, com no podia ser d'altra manera. També voldríem fer referència a d'altres elements jurídics que fins i tot són assenyalats per la Sindicatura de Greuges de Catalunya, no? Quan, per exemple, el síndic de Greuges, tot i que admet la manca d'irregularitat formal en l'actuació de l'administració, ens recorda que, malgrat no ser obligatori i gratuït, el mateix decret 161/1996 a la disposició adicional primera preveu que quan les necessitats d'escolarització en un determinat municipi així ho aconsellin, es pot facilitar el servei escolar de transport o la concessió de ajuts a l'alumnat d'educació obligatòria que s'hagi de desplaçar a centres docents del mateix municipi, però distants del seu lloc de residència. Els alumnes que viuen a una distància considerable del centre escolar proposat per l'administració educativa haurien de poder disposar de servei de transport. En aquest sentit, quedaria clar, s'ajustaria perfectament a aquesta norma vinculada al decret 161/1996 en el cas de les Illes Velles i les Borrelles. Més enllà d'això, també creiem, i de fet creiem que cal anar més enllà i no només centrant-nos, per exemple, com fa l'informe d'educació en l'àmbit de les necessitats educatives especials, sinó que ens hauríem de començar a centrar en l'àmbit jurídic superior. És a dir, jo no soc jurista, com molt bé sabeu, però en qualsevol cas, com tots ens hem pogut documentar, i entenem que, per exemple, la Convenció de les Nacions Unides sobre els Drets de l'Infant, al seu article 27, la Constitució Espanyola, l'article 27 també, l'Estatut d'Autonomia de Catalunya, l'article 21, o la Llei Orgànica 2/2016 de 3 de maig d'Educació, estableixen doncs, la necessitat d'establir un model educatiu que primi la qualitat, la igualtat d'oportunitats i la cohesió social. Per tant, enteníem que la moció que es va presentar i que els grups van aprovar anava en aquesta línia, no? En la línia de la universalitat i de l'equitat i de la garantia de la igualtat d'oportunitats. I per això creiem que el transport escolar en una escola allunyada del centre urbà garantia o com a mínim intentava pal·liar o ajudava aquesta igualtat d'oportunitats. Més enllà de la fonamentació jurídica, també voldríem parlar de la fonamentació ètica i moral, que creiem que qualsevol administració, i no només els membres o els càrrecs electes d'una administració, sinó que també els propis treballadors públics d'una administració haurien de tenir. Hauríem d'entendre que ens trobem en una societat canviant i, per tant, no ens podem moure en paràmetres d'extrema rigidesa. Hem d'entendre que, com a administració pública, tots i totes tenim l'obligació d'atendre les demandes socials i, per tant, atendre les necessitats de la nostra ciutadania. Per tant, cal vèncer aquesta lògica, aquest dilema entre rigidesa versus flexibilitat. Òbviament, des d'aquest punt de vista, des de la CUP, plantegem una lectura flexible de les lleis que, d'altra banda, no impliquen un salt de les lleis, sinó senzillament un canvi de lectura o una altra lectura de la que s'ha fet de la llei, no? També si no féssim aquesta lectura més flexible de la jurisprudència, ens hauríem de començar a preguntar què faríem amb la llei del divorci. La tindríem? Què faríem amb la llei del matrimoni homosexual? La tindríem? Per exemple, aquestes reflexions les van fer des dels serveis educatius de Rubí i d'Olot, que garanteixen en els seus infants el transport escolar intern al municipi. D'altra banda, també se'ns comenta en l'informe de secretaria que això no és competència, cert, que ho diem, ho hem dit al començament, que no és una competència directa, perquè aquesta competència està vinculada a la Generalitat i delegada als Consells Comarcals. La pregunta que convido a fer-nos a tots plegats, i fins i tot que secretaria, m'agradaria que algun dia ens fes un escandall, quantes accions que fa l'Ajuntament de Sant Celoni no són competència directa? Finalment, a tall de reflexió, m'agradaria que també m'expliquessin què direm a les 105 persones sol·licitants si eliminem els ajuts o, fins i tot, si eliminéssim el bus escolar. S'encarregaria el Departament de Secretaria d'explicar-ho a les famílies? Farien un informe desfavorable des de Secretaria per enviar-lo a les famílies? Creiem que en aquest moment de la història, el 2017, ha arribat l'hora d'obrir mires, d'establir una lògica molt més flexible a la lectura de la jurisprudència i, sobretot, en aquests temps, no, en el llindar d'una nova república, necessitem més que mai obertura de mires. Merci. Per tant, votarem favorablement, òbviament.
Bé, una mica per... Sí, perdó, Carme, endavant, disculpa.
Hola, bona nit des d'Iniciativa. Votarem que sí, perquè és un acord entre tots els grups de que era necessari aquest autobús per facilitar l'educació equitativa i igualitària per tothom. Amb això estem completament d'acord. El que nosaltres hem insistit en tot el procés de negociació és que sigui revisable al cap d'un any de la situació, de l'èxit, del fracàs, de les necessitats, que sempre sigui una revisió i no perquè es fa una cosa que quedi per sempre o es deixi de fer perquè per alguna altra raó. O sigui que marcar un planning de revisions dels usuaris, del que queden fora, de les necessitats reals, de possibilitats i tot això. Després tinc un altre punt, perquè m'he llegit l'informe del secretari i diu perfectament que no és competència de l'Ajuntament, però per una altra banda també diu i es fa referència a diferents lleis i normes que el Consell Comarcal per necessitats de distància o per raonaments socials pot assumir també el transport. I n'hi ha un paràgraf concret que indica que se segueixi aquesta línia també, o sigui, no s'ha arribat a començar de demanar això al Consell Comarcal, perquè el que busca la llei és evitar la duplicitat, o sigui, la duplicitat de la responsabilitat. Per això l'Ajuntament no tindria la possibilitat d'oferir aquest servei. No? Esa és la segona plana de l'informe. I a l'últim punt diu... no obstant, es recomana que s'efectuï sol·licitud d'aclariment de la resposta. O sigui, realment sembla com que no s'hi hagi demanat al Consell aquest transport, si s'ha fet o no s'ha fet. O sigui, no deixar-ho de banda, intentar... S'ha fet?
El proper ple del Consell Comarcal entenc que s'aprova el conveni. Vull dir, han estat treballant, ja el conveni té... l'aprovació de l'intervenció secretària del Consell Comarcal i va a ple i hem estat amb això i de fet gràcies a aquest conveni el nostre proper ple podrem aprovar el preu públic amb les bonificacions i el mateix conveni amb el Consell Comarcal. Vull dir que està tot lligat amb el Consell. El que sí que és cert és que el Consell no dona ajudes perquè és un servei no obligatori, per tant no té pressupost per destinar-hi i ho assumim nosaltres com a Ajuntament.
Això està clar. El que sí, diu aquí el secretari és que s'ha d'endar la possibilitat de que ho assumeixi el Consell Comarcal per les necessitats d'aquesta escola que està a 1,5 quilòmetres del municipi per les necessitats.
A nivell pressupostari, el Consell Comarcal, ells fan la licitació, però no hi tenen pressupost com a tal perquè és servei escolar no obligatori, per tant ells no ho poden atendre. Per això ho atenem nosaltres. Tot i que ells fan, hi ha el conveni perquè ells facin la licitació perquè són els que tenen el, la competència per poder fer la gestió.
Pues sembla que el secretari demana que es faci. Es recomana, ho posa aquí. S'ha quedat... Si està
sí, sí, però no, no, no es pot fer, vull dir que ja s'han fet els tràmits oportuns, eh? S'ha parlat i s'ha fet com es fan amb la resta de convenis dels diferents municipis del, del Vallès Oriental i d'altres consells comarcals. Vull dir que el procediment està fet. El que passa que no, no, hi ha, no hi ha oportunitat, no hi ha opció per aquesta banda de cobrir-ho i per això ho assumim, perquè és un servei que entenem que s'ha de donar. Si no, s'hauria de cobrar el cost total perquè el Consell Comarcal no ho assumeix.
No sé, això ho tinc molt clar. El que voldria veure és aquest document que diu que el Consell Comarcal que no assumirà cap d'aquesta gestió.
Bueno, el conveni, com que l'haurem d'aprovar el proper ple, tindràs ocasió de tenir el conveni per aprovar-lo.
Nosaltres votarem que sí, també.
Entenc, de tota manera, jo crec que tu fas referència a la segona pàgina, just abans de l'apartat Fonaments Jurídics, que és el que nosaltres li demanem a la Generalitat. Li demanem en relació a les competències, sobre diferents competències, quin és el paper que ens correspon i si ens les deleguen. Demanem que ens les delegui. I aquí és on te fa referència. Quan alguna competència la Generalitat considera que és delegable en l'Ajuntament, li demana al mateix temps un informe de sostenibilitat financera. En aquest cas no el demana, perquè el que ens trasllada és que no tenim la competència. Ens diu simplement que no teniu la competència. I aquí és on interpreta el secretari que probablement podríem demanar un aclariment addicional a la Generalitat en relació a aquest aspecte. Entenc que... crec que no té a veure amb això, però en fi, en qualsevol cas, ni sóc jurista i segurament...
Nosaltres vam demanar la competència de transport escolar a la Generalitat, com vam demanar la competència pel Pla Educatiu d'Entorn, per l'Escola Bressol, per l'Escola de Música, i ens han... totes han sigut les respostes positives, menys transport escolar, que ens la van denegar. Vull dir que aquest pas previ també estava fet.
Estem parlant d'elements molt jurídics i jo crec que ens hem d'allunyar un punt dels elements jurídics estrictes. No? En primer lloc, perquè els elements jurídics ens venen determinats per l'Estat. L'Arsal, no? Ens ha tret com a municipis moltes competències i ens ha tret molta autonomia de gestió. És a dir, som l'administració més propera al ciutadà. Som l'administració que coneixem millor les necessitats locals i territorials que sovint tenen peculiaritats i efectes circumstàncies singulars i, per tant, l'autonomia local el que permet és donar resposta a aquelles singularitats, a aquells aspectes territorials que a vegades una norma legal difícilment els cobreix tots al 100%. Per tant, l'Arsal ens està creant grans dificultats en la prestació de serveis que venim prestant des de fa molts anys i en canvi ara, simplement per aquesta normativa, doncs ens estan dient que no podem. És a dir, el transport urbà que tenim al municipi, en aquests moments estem fent gestions perquè ens trobem amb problemes d'aquest estil. Té poc sentit, al final l'Arsal és una norma que estableix l'Estat perquè pretén disminuir l'endeutament. Quan l'endeutament principal que té Espanya és el que té l'Estat, no el que té dels ens locals. Els ens locals en aquests moments representen l'administració amb menys endeutament i que està financerament millor. Per tant, Sant Soni disposa de recursos econòmics, ho hem previst en el nostre pressupost, tenim la possibilitat de prestar aquest servei. Es va aprovar amb un ple, cal dir que nosaltres ens vam abstenir perquè teníem dubtes, però el ple ho aprova i, per tant, el que hem de fer és tirar-ho endavant. I estem en aquest context perquè pensem que és el que pertoca. Al final, les normatives legals n'hi han d'orgàniques, n'hi han de sectorials, ens podem abraçar a la normativa de la llei d'educació, que segurament trobem elements que reforçarien la decisió que prenem, però ens podem abraçar a la llei de serveis socials i d'equitat i d'ajuda a aquelles famílies amb més dificultats, de les que sí que tenim competències i per tant que entenem que podem prendre aquesta decisió basant-nos en aquesta normativa legal que ens ho porta. Per tant, el tema normatiu i legal té sempre moltes interpretacions. De fet, en els jutjats veiem com resolucions d'un jutge que inculpa amb una persona que recorre i un jutge superior el considera absolutament innocent, no? Hi han estat dos jutges que han utilitzat el mateix anàlisi de les normatives legals. Per tant, aquí segurament hi ha interpretacions. Nosaltres, des de l'equip de govern, interpretem que tenim competència en otorgar ajuts socials precisament per buscar l'equitat. Aquest ple va decidir que s'havia de crear aquest transport per una sèrie de motius que heu anomenat els altres grups ja amb anterioritat. Per tant, entenem que està perfectament justificat que ho tirem endavant. I sí que recullo, perquè ho vàrem comentar en alguna de les reunions, i crec que és important, que en qualsevol cas haurem de fer una revisió de com funciona, de com va, de quin és el resultat, per anar-ho ajustant o anar-nos adaptant realment a la demanda, a la necessitat i al resultat d'aquella acció que hem posat a terme, que entenc que amb això estem tots d'acord que caldrà fer aquest tipus d'avaluació. Per tant, entenc que... Sí, Josep?
No res, és una reflexió curteta, sense ànim d'entrar en polèmica amb els companys de la CUP, però derivar tota la responsabilitat pels tècnics municipals em sembla que no és just. Comparar un director d'àrea amb un interventor i un secretari tampoc és just, perquè el director d'àrea, quan fa un informe, fa el seu criteri, però l'informe jurídic, que és el que val i és el que té aquesta responsabilitat, la tenen a l'interventor i al secretari. El que hem de fer és canviar aquestes lleis que no s'agraden, com és aquest arsal, però no demanar-li a que són els tècnics municipals el que diguin, escolta, doncs això sí que es pot fer, això seria pitjor. Em sembla que ells diuen la seva opinió. Hi haurà uns que diran una cosa. A veure, jo quan he estat al govern jo m'he trobat amb un conveni i jo no em vaig posar així amb el secretari i amb l'interventor. Sabia que havia l'Arsal que deia que no. I hem de dir, escolta'm, aquí sembla que hi ha cauflat i, bueno, i calia ser valents, no? I fer el que hem fet ara, hem fet aquest acord polític, però vull dir, a mi em sembla que les dues figures que hi ha, siguin ells, siguin altres, són també molt importants. Que tenen que aplicar lleis que són injustes, anem a canviar-les, però si no siguessin ells, què faríem aquí nosaltres? El criteri meu, el teu, de que si això es fa, que si això no es fa, no vull entrar en polèmica, però això seria un tema per anar a fer un cafè i ara mateix parlar. El que no podem és sempre derivar aquesta responsabilitat de lo que som aquests polítics aficionats a lo que són els funcionaris que li va el sou, no? També amb això. Em sembla que aquesta reflexió cal fer-la.
Sí, Enric. Bé,
no suposo que m'he explicat malament, perquè no, jo no estic dient això, probablement estic malament. És a dir, jo el que estic dient, com ha dit a l'alcalde i he fet la meva exposició inicial, és que hi ha múltiples maneres d'entendre i d'interpretar la llei. Vull dir, hi ha diferents maneres i nosaltres hem entès que la lectura que s'ha fet en aquests moments des de secretaria i intervenció és una lectura restringida, acotada de mires de la llei, perquè, com ho ha dit a l'alcalde, tenim una llei d'educació que ens parla d'universalitat i equitat i garantia d'igualtat d'oportunitats. Tenim una llei de serveis socials, que sembla que bona part de l'informe de l'àrea d'educació s'ha basat, però més enllà d'això, tenim una llei orgànica 8/2013 de l'Estat espanyol que també diu el mateix exactament que la llei d'educació de Catalunya. Nosaltres no estem dient que el secretari i secretari d'intervenció assaltin la llei, nosaltres no hem dit això en cap moment. Estem dient que en els temps que corren i davant les necessitats socials que tenim, és fonamental que els individus que tenim responsabilitats polítiques, i no només els càrrecs electes, sinó els individus que estan dintre la pròpia maquinària de l'administració pública, perquè, que, com molt bé sabem tots i totes, tenen una part importantíssima en l'execució de les polítiques públiques, en aquests moments tots hem de tenir una certa corresponsabilitat social. I nosaltres només el que estem demanant és que hi hagi una lectura no restringida de les lleis, no que se saltin les lleis. Suposo... No, evidentment. Sí. No, ens hem entès. Sí. Puc acabar? Gràcies. Sí. Nosaltres hem entès que ells han fet una lectura restringida. Nosaltres estem demanant, sisplau, que facin una lectura més oberta. Per què? Perquè ens estem davant d'una necessitat social. només hem fet aquesta reflexió de caràcter filosòfic. Gràcies.
Al seu puesto, el que és un secretari, un interventor i el que és un director d'àrea. Són coses, si aquest director d'àrea tingués que fer informes aquí amb un valor jurídic, pues poder, ja no seria director d'àrea, seria el secretari o l'interventor. Cada un té el seu puesto i cada un té la seva responsabilitat. Jo com a relleu de l'oposició i l'alcalde com a alcalde. I això també deriva altres responsabilitats. Ell com a alcalde i jo com a relleu de l'oposició. I cada un té les seves. I sí que podem fer reflexions de que a mi m'agradaria que siguessin més alt i que siguessin de... Però mentre hi ha unes lleis, que no canvies aquelles lleis, escolta'm, ara és igual, ja està.
Perdó, però és que...
Clar, deia, que podem estar parlant,
però és que crec, no m'estàs entenent. Jo no estic dient que... O sigui, jo no estic parlant de condicions subjectives, estic parlant de que les lleis marquen un seguit de coses i que hi ha un seguit de lleis, com les que he anat enumerant, que justifiquen l'opció que aquí s'ha pres políticament. Només estic dient això.
Teva, en quant a la voluntat d'ells, ja està.
Clar, però en qualsevol cas jo també em baso en termes jurídics, com secretaria s'ha basat en termes jurídics, ja està. No, jo no estic parlant de si són més alts, més baixos, o si són més macos o més lletjos.
Jo no soc secretari ni soc interventor, i estic a la seva confiança i puc discrepar, però penso que si són funcionaris públics tinc que agafar respectar-los, perquè és que estan per això, perquè és controlen que... a mi també. Si no, que ja, Josep, que ara sí i ara no, aquesta llei sí que m'agrada sí, aquesta no. Clar, és que...
Josep, no, jo crec que el posicionament queda clar i per tant és lògic, no? Des del respecte, evidentment, a la feina que fan tots els treballadors municipals, que no pot ser d'una altra manera, el ple és sobirà a prendre les seves decisions amb els arguments que políticament o jurídicament podem haver treballat i raonat, doncs prenem una determinada decisió, perquè també tenim una responsabilitat enfront a la ciutadania de donar resposta a algunes necessitats que lleis que ens venen marcades estatalment ens posen dificultats i per tant la dificultat no ens les posen els nostres treballadors, sinó que la dificultat ve determinada, que és una mica el que he intentat explicar abans. No? En qualsevol cas, pensem que hi ha base suficient, evidentment, política, de decisió política, però jurídica també, per donar-hi recolzament i, per tant, entenem que el vot és favorable per part de tots els membres del ple, que avui som menys, som 13, un bon número. Sí, falten 4.
Són 13.
Sí, sí. Bé, doncs donaríem per acabat el ple. Moltes gràcies i bona nit.